d'octubre d'aquest any, La pobresa és evitable contra les desigualtats, justícia social. A 2:15 del migdia, la plataforma Pobresa Zero serà rebuda per la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert.
Notari de tots els temps, guardià de les millors paraules, és la figura i el talent de l'escriptor. Cada dimecres a les 6 de la tarda, Accent dona veu protagonista als autors del moment. Roman Jori entrevista en profunditat els escriptors més reconeguts. Accent, cada dimecres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ja torna l'Animalada.
El Saló Solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
2:05, avui a Lleida i Tarragona estan molt i molt pendents dels seus equips de futbol. Blaus i Granes estan a només 90 minuts d'enfrontar-se de nou al seu estadi equips de la primera divisió. Si avui guanyen a Jerez i Burgos, respectivament a la tercera eliminatòria de la Copa del Rei, tindran la possibilitat de seguir en la competició del CAO i a més jugar davant d'un equip de la BBVA que jugui actualment a Europa. També tenen moltes ganes de seguir superant rondes de la Copa el Girona, que tancarà la nit dels catalans davant de l'Alavés a Montilivi. Recordem que està exempt d'aquesta tercera eliminatòria al Sant Andreu. Per tant, si ens van bé les coses i passen tots, podem tenir fins a 6 catalans a la quarta ronda. Seria realment brutal.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda.
On s'ha de signar?
6 catalans estaria molt bé. Recordem, doncs, que el Sabadell no va poder ser en aquesta ronda del quadre, però que tenim 3 assegurats. Barça,
no,
Espanyol,
no,
i Sant Andreu.
No miris però el got mig ple.
És un mínim,
no,
és un mínim, no, que ja tenim 4-5 gairebé segurs, perquè això anirà
mig
bé.
8,
i el
6è
jo crec que pot sortir també aquesta.
Jo el veig mig ple, per tant, jo penso en el màxim.
6 o 6.
Tenim més futbol avui. Repassem el que hi ha en aquest dia d'avui. A banda d'aquesta Copa del Rei per 3 catalans, avui es decideix la final de la fase catalana de la Copa Federació.
L'Espanyol B parteix amb avantatge, ja que es va imposar l'anada per 2-3 contra el Llagostera. Manolo Márquez té l'absència de Pere i Kilian lesionats. El partit començarà 8:15 del vespre a la ciutat esportiva Dani Harker.
El Barça femení vol fer història.
Juga al camp del Bromby danès la tornada dels setzens de final de la Lliga de Campions. Després del 0-0 a l'anada, les de Xavi Llorenç han de marcar com a mínim un gol per aspirar a passar eliminatòria per primer cop a la seva trajectòria.
El Barça continua intractable a la Sobal.
Va superar ahir la Naitasuna 11 amb comoditat per 34-23, ja encadena 7 victòries consecutives en l'inici de Lliga. Aquest cap de setmana l'equip afrontarà un duel importantíssim contra el PSG, corresponent a la Lliga de Campions.
Déu-n'hi-do com ha començat el Vendrell, eh? Es manté líder provisional de l'hoquei Lliga.
Els de Guillem Cabestany van remuntar el gol inicial del Vic per acabar guanyant per 3-1 ahir en un partit avançat de la segona jornada de Lliga. El Noia va debutar la competició amb una golejada contundent a la pista del Vilanova per 1-11.
I al darrer avui tenim futbol sala. Barça i Marfil disputen la 6a jornada.
Els de Marc Carmona tenen un enfrontament assequible a principi contra el Peñíscola al Palau Blaurana. Els de Xavi Passarrius volen refer-se a la desfeta contra els culers. Ho volen fer a la pista del Navarra a partir de les 8 del vespre.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
With a sunshine smile upon my face, my friend, I'm close at hand.
2:08, comencem parlant de seleccions perquè ja tenim pràcticament definides les 32 participants a la fase final. Encara ens en falten unes quantes que han de disputar les diferents repesques, tant europea com sud-americana, com centroamericana, etc. Però el que està claríssim és que Espanya va fer els deures, la campiona del món estarà a Brasil defensant aquesta competició, que van guanyar a Sud-àfrica. Ahir 2-0 van fer els deures davant Geòrgia en aquest partit d'homenatge a Andrés Iniesta a la seva terra, a Albacete, partit que es va disputar al Carlos Belmonte i que van resoldre Negredo i Mata, dos dels internacionals espanyols que juguen a la Premier League.
Un partit assequible per a la selecció de Vicente del Bosque, que ja s'ha anunciat doncs, que renovarà fins al 2016 en el seu càrrec. Per tant, el seleccionador espanyol doncs, que seguirà més enllà d'aquest Mundial de Brasil, com en principi era potser la data de finalització de contracte. Espanya va fer els deures, ho van fer també els deures doncs, aquelles seleccions que ja dèiem que eren favorites o que ho tenien tot de cara per classificar-se. Totes aquelles que estaven en la posició de primera de grup i encara no tenien assegurada la classificació de forma matemàtica van assegurar ahir doncs, aquesta classificació per al Mundial 2014. En total ja en tenim 21 de confirmades. Ahir vam assegurar 6 més, 21 seleccions de 32.
Una curiositat, després parlarem amb Ignacio Miguel de l'Espanyol, però saps que tots els internacionals de l'Espanyol
sí.
Els hi toca jugar partits de repesca.
Els
a Moreno,
que,
Moreno
els
a Mèxic,
tenim
Estuani amb Uruguai, la Tia Vi de França i Pizzi amb Portugal.
4 de 4 cap a la repesca, esperem doncs, que algun d'ells ens pugui ser.
En canvi, els culers, la majoria tots de forma directa. No?
Culers que el rècord són de 13 internacionals en un Mundial i aquest any doncs, apunta que si tot va bé i aquesta repesca doncs, acaba anant segons els interessos d'algun col·lec que encara queda pendent, poden arribar a ser 20.
20?
Poden arribar a ser 20.
Això pot ser un rècord absolut
sí,
de clubs, no?
Sí, pot ser un rècord absolut de clubs. Això s'anirà repassant a veure a mi de qui queda viu del Barça de la temporada que ve quan s'estigui disputant el Mundial de Brasil, si ha fet algun fitxatge o no d'alguna altra selecció doncs, que també hi participi i a veure si aquesta repesca doncs, acaba donant aquest petit impuls perquè siguin aquesta xifra. Però els 13 sembla doncs, que estan més que assegurats.
Europa molt interessant, sobretot la classificació de Rússia amb Fabio Capello a la banqueta i donant nouvinguda, una selecció que debuta com Bòsnia, que si mirem el mapa Bòsnia i somiem algun dia amb Catalunya per territori,
sí,
podríem assemblar
sí,
mica
una certa assimilació podríem fer.
Similitud, no?
Bòsnia que aconsegueix doncs, aquesta fita històrica que és accedir a un Mundial, ho va aconseguir amb una victòria ajustadíssima contra Lituània, gol de Ibisevic, necessitava guanyar perquè Grècia va fer els deures contra Liechtenstein, va guanyar per 2-0, per tant Bòsnia doncs, que havia de guanyar sí o sí per ser al Mundial de Brasil, ho va aconseguir, per tant Bòsnia possiblement la més sorprenent de totes doncs, estarà al Mundial. Rússia, com bé deia, és molt interessant,
sí.
Es va classificar, va fer amb un empat, Portugal havia de guanyar per 6-0 contra Luxemburg i ells havien de perdre, ells van empatar i ja en tenien prou amb aquest punt, i Portugal no va passar el 3-0 contra Luxemburg, per tant, Portugal que l'enviem cap a la repesca, Rússia classificada, els classificats d'Europa, els repassem, són Itàlia, Holanda, Alemanya, Bèlgica i Suïssa, que ja ho tenien assegurat, i ahir van acabar de confirmar-ho, doncs Anglaterra, que també va assegurar aquest accés a Espanya, Rússia i Bòsnia. Per tant, són 9 europeus classificats, queden 4 places més europees. Això es farà en mode repesca, per tant, tots els segons de grup s'enfrontaran doncs, entre ells, excepte Dinamarca, que ha estat el pitjor segon de grup. Per tant, Dinamarca ja no aspira a ser el Mundial de Brasil. I la repesca, en principi, amb els 8 classificats que tenim ordenats, amb la classificació rànquing FIFA actual,
sí.
Tenim 4 caps de sèrie, que serien Croàcia, Portugal, Grècia i Suècia, que, per tant, no es podrien enfrontar entre ells, i que jugarien contra Romania, Ucraïna i Islàndia, que és el primer cop que es fica per una repesca, fa història la selecció islandesa, i França, que no és cap de sèrie dins d'aquesta repesca, per tant, que té un rànquing FIFA inferior a Croàcia, Grècia o Suècia.
Podem tenir un interessantíssim, per exemple,
Portugal-França. Per posar algun exemple fàcil.
O Croàcia-França,
que Croàcia-França.
També és un partit molt potent, la veritat.
Sí, sí, no, certament tenim força al·licients amb aquesta repesca que queda pendent. Anem cap a Llatinoamèrica, tenim ja 6 seleccions classificades, són Brasil, Argentina, Colòmbia, Equador i Xile. La sisena la dono gairebé per feta, perquè Uruguai, tot sí. i entrar a la repesca, jugarà contra Jordània. Uruguai té molt més potencial futbolístic tant, que Jordània. Per tant, s'ha de disputar la repesca. Eh? Tampoc no ens avancéssim massa, però a priori doncs, aquest combinat esperem doncs, que pugui ser el Mundial de Brasil perquè ofereix sempre doncs, bon futbol i molta, molta qualitat. Per tant, 5 d'assegurades de Llatinoamèrica, una més doncs, que està al caure. A Centroamèrica tenim 3 seleccions ja confirmades. Estats Units i Costa Rica, que ja ho sabíem, i Hondures, que ho va aconseguir també doncs, tot just ahir. Ens queda una pendent possible, que seria sí. Mèxic, que jugarà un partit també de repesca contra Nova Zelanda. En aquest cas potser un pèl més igualat, però també amb favoritisme mexicà.
Sí.
Per tant, podrien ser 4 en aquesta confederació, la CONCACAF de Centroamèrica.
Uh-huh.
Cap a continent asiàtic tenim Japó, Corea del Sud, tenim Austràlia i tenim Iran. En principi, com dèiem, Jordània o Nova Zelanda ho tenen força més complicat doncs, per poder accedir. Sembla que aquestes 4 places podrien ser les definitives, 4 de 32 doncs, representant asiàtiques al Mundial de Brasil. I tenim un continent que és interessantíssim, perquè encara no tenim cap selecció confirmada oficialment. Estem parlant d'Àfrica,
sí.
que tot es juga en una sèrie final de 5 enfrontaments. És les finals, els 5 que guanyin doncs, accedeixen a Brasil 2014. Hi ha un que el podem donar per fet. Ahir va jugar Ghana, jugava contra Egipte, és el partit d'anada d'aquesta final, 6-1.
Déu-n'hi-do.
Per tant, Ghana,
que mira que Egipte...
si no hi ha una gran debacle al Caire...
I Egipte estava fent bones competicions.
Sí, 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 no. Sí, de fet, partia com a favorit amb el factor camp favorable, però, clar, Ghana després d'un 6-1, segurament. Si no ho celebren massa, hi poden estar en condicions del mes de novembre.
I la resta d'eliminatòries estan...
estan força més igualades.
Més igualades,
segurament
no?
Nigèria és el que ho té més a cara.
Costa d'Ivori, també, potser... No?
Nigèria, Costa d'Ivori són els que ho tenen favorable. Sí. Tenim Costa d'Ivori 3, Senegal 1, d'aquest partit d'anada, o Etiòpia 1, Nigèria 2, i els altres dos partits molt, molt igualats. Tunísia 0, Camerun 0, per tant es definirà tot a Camerun, i Burkina Faso 3, Argèlia 2. Per tant, d'aquí sortiran 5 equips africans, per tant un Mundial de Brasil 2014 que es presenta força interessant.
Doncs seguirem parlant d'aquesta cita i quan tinguem ja totes les seleccions classificades, evidentment que us les farem saber. Seguim amb més coses, això és el que volia dir, que seguim amb més coses, ens anem cap a la ciutat esportiva del Real Club Deportiu Espanyol, són les 2:15.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ciutat esportiva Dani Jarque.
Encara un quart de 3 de la tarda, és moment de parlar de l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol. Tenim sessió d'entrenament de nou aquest matí a la ciutat esportiva blanquiblava. S'està preparant el partit davant de l'Atlètic de Madrid i comencen a arribar amb comptagotes els internacionals que l'Espanyol ha tingut durant aquests dies doncs, disputant partits classificatoris, partits de la sub-21, etc. i molt pendents encara també de les baixes. Volem saber amb Ignacio Miguelez com està aquest capítol de baixes, saber si Sergio García doncs, ja s'entrena amb el grup o segueix fent-ho en solitari. Què tal, Ignacio Miguelez, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, què tal? Bones tardes, com estàs?
Molt bé. Tenim alguna novetat pel que fa a Sergio García, que ahir s'entrenava al marge, segueix sense forçar el davanter referència dels blanquiblaus?
Pues efectivamente, como bien dices, aunque hoy el entrenamiento ha sido a puerta cerrada y no hemos podido ver nada, pero por lo que nos han contado... sigue entrenándose al margen, aunque la evolución es positiva. El club todavía no se moja, no da por hecho que no vaya a llegar. La prensa quizás sí que da más por hecho que no va a llegar. Y de hecho, hoy se le ha preguntado a TV, que el único hombre internacional que juega con Francia Sub-21 ha vuelto a los entrenamientos después de este parón. Ha hablado en sala de prensa, atendido a los medios de comunicación y se le ha preguntado por esto, porque al final indirectamente es el hombre de la semana. Se le ha preguntado por Sergio García. Él, un poquito perdido, ha dicho que, bueno, le ve, no sabe exactamente cómo está, que no sabe si llegará, pero que él está dispuesto a jugar. Así que, a pesar de que ha sido puerta cerrada, todavía hay que ser cautos y esperar, pero todo apunta a que Sergio no va a llegar.
Doncs, si et sembla, fem això. Escoltem a TV Bifumà, que diu que ell està preparat per substituir a Sergio García quan el míster ho digui.
Sí, es un rival muy bueno. Muy fuerte también y bueno, está como nosotros para competir. Madre, sí, que es un partido como otro hasta que se joda los 90 minutos y eso pues se verá el sábado. está, no sé cómo está, no sé su estado realmente. Acabo de llegar ayer y bueno, vamos a, no sé, en ese sentido no te puedo opinar.
Mario.
Sí, yo siempre he estado, si me necesitan pues estaré también.
Doncs començava parlant i vivi fumada l'Atlètic de Madrid, reconeixent que és un gran rival i que evidentment serà complicat sumar els 3 punts aquest dissabte a partir de les 10 de la nit. I també en aquest tram final escoltàvem en aquest document sonor que ens ha fet arribar l'Ignacio Miguelet, doncs a Tiavi dient que ell sempre hi és i que està a punt i preparat per jugar si Javier Aguirre ho considera oportú. De fet, no hem d'oblidar, Ignacio, que ara mateix el jugador francès és el màxim golejador d'aquest espanyol en 3 dianes.
Sí, junto a Víctor Sánchez, curiosamente, el delantero suplente y el mediocentro del equipo son los pichichis del equipo. Uh-huh. Y bueno, no deja de ser una anécdota, pero anécdota que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en Tiavi, a la hora de darle oportunidades a Tiavi.
Sí, també segurament ell voldrà aprofitar aquest partit per intentar demostrar a la parròquia blanquiblava que és un jugador que pot sortir d'inici i no només com a revulsiu, perquè encara hi ha alguns, no, Ignacio, que diuen que Tiavi, doncs això, no, que només és un jugador revulsiu i que no té facultats per sortir d'inici, que jo crec que sí que les té, sens dubte.
Yo creo que eso se dice, porque es un tipo rápido, pero revulsivos para mí son tipos rápidos que no aguanta 90 minutos, y Tiavi sí aguanta 90 minutos. Entonces, al final, a Tiavi le puedes utilizar desde el inicio, utilizando su velocidad, y no te va en el minuto 80 no te va a estar cansado. Es un tío joven que la verdad que tiene bastante físico y mucho aguante. Entonces, esto hay que aprovecharlo. Como revulsivo, claro que lo hace bien, pero de titular yo creo que demostraría que puede estar también al 100%.
Doncs veurem què fa dissabte Javier Aguirre. Gràcies, Ignacio Miguelez, que vagi molt bé. I demà més entrenaments, val?
Sí, mañana será a las 10:30 puerta abierta y el viernes en Cornellà puerta cerrada.
Perfecte, gràcies, Ignacio, que vagi bé.
Un abrazo, chao.
Adéu.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. When you walk through a storm, hold your head. Futbol català.
Dues i 20 minuts, canvis a les banquetes catalanes del grup tercer de segona B. Ja veníem advertint que al centre d'esports l'Hospitalet, doncs, les coses no rutllaven, i aquest passat cap de setmana, com us vam informar dilluns, Martín Posse presentava la dimissió, i des d'ahir a la tarda els riberencs que tenen nou entrenador és Kiko Ramírez, que ja ens escolta i em sembla que està al cotxe, però segur que l'escoltem bé. Què tal, Kiko Ramírez, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb ganes ja de tenir mono de tornar a les banquetes des del passat octubre. No dirigies a cap equip quan va acabar el teu vincle amb el Nàstic. Ganes de tornar a entrenar, no, Kiko?
Sí, muchísimas ganas, porque realmente bueno, ha pasado mucho tiempo y bueno, un entrenador con joven como yo y que acaba de empezar, pues la verdad es que estar prácticamente un año parado, por supuesto, pues eso, esa ansiedad que te entra por ya pisar los terrenos de juego, por entrenar, por estar ahí a pie de campo, y la verdad es que contentísimo.
Què fa un entrenador durant aquest temps quan està aturat? Suposo que veure infinitat de partits de futbol, no, Kiko?
Sí, bueno, a ver, los primeros días o los primeros meses, la verdad es que, bueno, hasta lo agradeces, porque, bueno, porque yo también llevaba muchos años entrenando consecutivamente, y bueno, y la verdad es que el último año fue muy, muy estresante en todos los sentidos. Pero luego, una vez han pasado meses, ya, pues, bueno, pues, te dedicas lógicamente a ver partidos, a seguir a los equipos, a estar al día, bueno, a reciclarte en cursos y a esperar, y sobre todo a esperar, que es un poco lo más difícil, ¿no?, de soportar.
Doncs aquesta espera ha acabat i déu-n'hi-do el repte que tens per endavant. No està malament, també. Interessant, eh? Agafes un equip que és 17è, que està en descens directe ara mateix, amb només 5 punts, a només un punt del CUE, i com bé saps, l'Hospi ha d'estar dalt, eh? Aquí també t'exigiran.
Sí, realmente sé muy bien dónde me he metido y sé muy bien lo que quiero. Las circunstancias son las que son, no hay que esconderse en ningún sentido. La situación ahora mismo es la que es, pero yo creo que es una situación muy manejable, puesto que queda prácticamente toda la liga por delante. Yo creo que hay un gran vestuario, yo creo que vamos a formar un buen equipo y no tengo ningún tipo de duda en que en poco tiempo el equipo va a salir y va a estar donde realmente le corresponde.
Havies tingut, no?, el primer entrenament, el primer contacte amb els nous jugadors. Pel que ens comentes, bones sensacions, no? Els jugadors t'han transmès que estan preparats per assumir aquest repte i que ràpidament revertiran aquesta situació.
Sí, yo creo que ellos han vivido un cúmulo de circunstancias, un equipo que juega playoff, que queda primero, un equipo que prácticamente pues no tiene vacaciones y que prácticamente de medio campo para adelante pues tiene que hacer un equipo nuevo con gente que necesita ese periodo de adaptación. Y sumado a que, bueno, que el fútbol son dinámicas, ya que pues el equipo no acaba de conseguir los resultados, que todos sabes muy bien en el mundo del fútbol, cuando los rivales te pierden el respeto, pues te aparece pues las jugadas de infortunio, te aparece la temida mala suerte, ¿no? Pero yo creo que todo esto se regula a base de trabajo, de orden, y estoy convencidísimo en que este equipo va a estar donde creo que se tiene que estar, que es una zona mucho más tranquila y no renunciando a nada, porque yo creo que con toda la liga que queda por delante, este equipo, si el año pasado demostró lo que demostró, este año no puede ser menos.
L'any passat un Ospi que es va quedar a la darrera eliminatòria per pujar, per ascendir a segona A, amb Quico Ramírez, què li vol canviar a aquest Ospi? Suposo que ja havies vist algun partit amb Martín Posse a la banqueta. Què és el que tu primer vols canviar d'aquest equip? Quin és el segell que vol imprimir el Quico Ramírez al centre d'esports l'Hospitalet?
Bueno, lo primero, lógicamente, yo creo que es un factor psicológico. No creo también ningún tipo de duda que este equipo ha estado en buenas manos, con un profesional, con una persona de fútbol, pero que a veces este deporte tiene estas circunstancias que hace que los resultados no acompañen y que el equipo acaba viéndolo todo negro y todo negativo. Yo creo que es un factor psicológico el que el equipo ahora mismo necesita llegar a la competición ya y necesita pues un triunfo como agua de mayo. Entonces, a partir de ahí, con el trabajo, con el orden, con la serenidad, yendo partido a partido, estoy convencidísimo que este equipo es capaz de romper muchas barreras. En división ahora mismo es la de inculcar a la plantilla, a los jugadores, que hay que ir partido a partido y que trabajando, peleando y teniendo orden, este equipo puede conseguir cosas buenas.
Per tant, a priori, tu, amb els jugadors que tens ara mateix, Quico, et veus capacitat, no?, per revertir aquesta situació,
Sí, yo sí, porque además el año pasado éramos rivales y al final acabó la liga regular y todo el mundo acabó alabando el gran trabajo del Hospitalet, sobre todo el gran trabajo de su bloque defensivo. Y precisamente ese bloque defensivo continúa nuevamente este año. El año pasado vimos resultados sorprendentes, con muchísimo trabajo, sabiendo estar, tirando del carro. Y entonces cuando un entrenador va a una plantilla se encuentra con un bloque defensivo ya consolidado, yo creo que hace falta pues eso, tranquilidad, que los resultados empiecen a llegar y que esa gente de medio campo para adelante, que son los que tienen que, a los que no les tienen que temblar el pulso, que ahora mismo pues están nerviosos y que no quieren balón, pues que se crezcan y den el rendimiento que esperamos de ellos.
Doncs el debut, déu-n'hi-do, Quico, al camp de l'Elxbec, que ha començat amb força,
Sí, un equipo recién ascendido, filial, gente joven, yo creo que es la revelación de la temporada, pero yo creo que es un buen equipo para empezar, porque son filiales, les gusta jugar al fútbol, y yo creo que ahora mismo al equipo le beneficia este tipo de partidos como que el equipo que quiera jugar el balón.
Doncs que diumenge a Elx es compleixi aquesta dita que tant ens agrada al món del futbol, d'entrenador nou, victòria segura, d'acord?
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Quico, gràcies per estar amb nosaltres al Zona Mixta. Adéu, Quico Ramírez, el nou tècnic del Centre d'Esports L'Hospitalet. Avui primera sessió d'entrenament, té uns quants dies per endavant per preparar el debut, que serà aquest cap de setmana al camp de l'Elx B, un dels equips punters ara mateix del grup 3 de segona B, i molts dels rivals de Quico, doncs, que aquesta nit, tenen compromís de Copa del Rei, com són el Nàstic i el Lleida, equips de segona B, que busquen estar en la quarta eliminatòria de la Copa del Rei i tenir el gran premi, la grossa, podríem dir, de Nadal en quan fa la taquilla davant la possibilitat que un equip de primera i que disputi competició europea doncs pugui visitar el nou estadi de Tarragona o el camp d'esports de Lleida.
S'ho juguen a partit únic, el Nàstic que visita el camp del Burgos, el Burgos de Ramon Maria Calderer, per tant, duel de banquetes entre Calderer i Castillejo, que ahir l'escoltàvem aquí al Zona Mixta, i el Lleida doncs, que visita el camp d'un Jerez doncs, una mica lluny dels seus millors temps, fa tres temporades està en primera divisió, però ara està tercera, després d'aquests descensos administratius per problemes econòmics. El que s'ho mirarà també amb atenció és el Sant Andreu, que està exempt de disputar l'eliminatòria, per tant ja espera amb candeletes doncs, que es tanqui aquesta fase de la tercera ronda i a veure qui li toca i qui visita doncs, el Narcís Sala.
Jo somio amb sis equips, eh?
Sis equips
a la quarta eliminatòria i aquest Girona a l'Alavés també.
Sis equips, perquè juguen a Montilivi, avui reben aquest Alavés, doncs, que també forma part d'aquesta segona divisió, un Girona que no acaba de trobar doncs, el millor joc en aquestes darreres setmanes, però que la Copa del Rei, per què no? Perquè no pot ser avui el dia doncs, que punti amb golejada inclosa contra l'Alavés.
No, i el precedent almenys és bo, de la primera jornada de Lliga el Girona va guanyar 1-0 a l'Alavés.
Correcte. Ho deixem aquí, el futbol, que portem una estoneta parlant-ne, tenim molta actualitat poliesportiva avui.
Doncs jo crec que serà moment de vendre alguna coseta.
Sí, no? una mica... Fem pausa per la publicitat.
Fem una pausa per la publicitat i tornem tot seguit.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Dues i 31 minuts, encapçala la informació esportiva a l'Hockey Lliga perquè el Vendrell és el líder en solitari d'aquesta competició després de vèncer 3-1 el Club Patí Vic en el partit avançat de la segona jornada de la competició. Els de Cabestany van remuntar el gol inicial de Mia Ordeig per part vigatana i afronten, per tant, l'anada de la Copa Continental de dissabte davant del Benfica amb els deures fets a la competició domèstica. I ahir un altre partit, en aquest cas de la primera jornada, a les casernes entre Vilanova i Noia i els de Sant Sadurní que van golejar sense contemplacions a l'equip de Josep Lluís del Riu. 1-11 van guanyar els de Ferran López. Eloi Mitjans del Noia va col·laborar també amb gols en aquesta golejada de l'equip de Sant Sadurní. Eloi Mitjans, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em vas marcar un parell, no? És correcte?
Sí, correcte. Dos.
Déu-n'hi-do, no? Quina forma de començar la Lliga. No tots els dies es marquen 11 gols i en pista contrària.
Home, la veritat és que no. És el primer any que comencem tan bé la Lliga, diguéssim, amb el primer partit. Respecte a l'any passat, vam començar perdent a la pista del Coll i fent un joc que no era agradable per nosaltres. Pues aquest cop ha sigut, bueno, favorable totalment. Vam plantejar el partit molt serios, seríem força en atac i força en defensa, i bueno, ens va sortir tot bé i aquí està el resultat.
Potser estic equivocat, i no, o no, si dic que potser l'any passat el Noia al llarg de tota la temporada es va mostrar molt, molt irregular. Aquest any l'objectiu potser és buscar aquesta regularitat en un equip històric com sou vosaltres en aquesta competició?
Sí, totalment, tens tota la raó. L'any passat vam començar molt malament, després vam fer dos partits que estàvem bé, després tornàvem a estar malament, i bueno, psicològicament també vam estar molt fotuts tots perquè els resultats no ens acompanyaven això, i bueno, el repte d'aquest any és, com he dit al principi, ser serios, ser totalment serios durant tot el partit, encara que si anem guanyant de més partits, seguir serios per no donar motius a l'equip contrari, que es creï que pugui remuntar, i bueno, esperant-me si poder fer una bona temporada i estar a les finals, poder ser.
Per tant, s'ha d'anar molt en compte, no?, amb aquest resultat que aconseguiu ahir, Eloi. Aquests 11 gols tampoc us han de fer perdre el nord, no? Ara és quan heu de mantenir la serenor i confirmar-ho aquest cap de setmana davant l'Igualada en el segon partit de Lliga, no?
Exacte. Els 11 gols d'aquesta temporada, d'aquest partit, ara, han sigut... És una cosa que no s'acostuma a fer... Bueno, no, el que no podem fer és ara tirar la casa amb la finestra perquè han d'estar serios.
El Vilanova patirà molt aquesta temporada, Eloi?
Si hem de fer referència al partit que vam veure ahir, els hi queda molt. Però és un equip molt jove i bueno, ha de treballar molt. Si no, suposo que sí que passarà bastant malament.
Sí, econòmicament, recordem que és un equip que ha patit moltíssim aquest estiu, que gairebé no pot competir a l'Hockey Lliga. I bé, han hagut de fer un equip pràcticament nou i, de fet, vosaltres us heu aprofitat una mica, no?, d'aquests problemes econòmics del veí perquè heu tingut dues altes importants com són les de Lluís i Francesc Gil, que ara juguen amb vosaltres i que ahir van tenir un paper important també en aquest debut, no?
Sí, sí. El Lluís Gil ja el coneixíem perquè ja havia jugat aquí amb nosaltres, sí. I amb mi també, i bueno, sabíem perfectament que seria un fitxatge molt bo i de portar això. Ha estat Gil, bueno, he tingut la sort de jugar algun cop amb ell, amb les seleccions catalanes i això,
sí.
I bueno, realment ens ha sorprès molt a tots perquè ens dona molta rapidesa això i ens està ajudant molt els partits que han fet tant de la temporada com el d'ahir.
Perquè amb aquests fitxatges i el del Marc Julià, que ahir déu-n'hi-do també es va estrenar,
sí,
amb tres golets. Fins on pot arribar aquest noia? Fem volar una mica la imaginació i fins on podeu arribar? Siguem una mica ambiciosos.
Com pot arribar? Pues no ho sé. Realment, tècnicament és molt bo i té l'avantatge que és molt jove. I bueno, tècnicament, no sé on podria arribar. Si segueix lluitant això i... Bueno, podria arribar pues, com vulgui ell. Precisament és l'avantatge que tenen ara aquests jugadors joves, tant, bueno, tenen un equip de més joves, de Pau, que tècnicament són molt bons. I realment, si s'ho proposen això, poden arribar on vulguin.
Doncs pot ser interessant, no?, aquesta combinació que té aquest any el Noia, jugadors ja una mica veterans, aquesta joventut del Marc. Pot sortir bé la cosa, no?, finalment?
Sí, home, jo crec que sí. Però en la temporada han fet molts bons partits i això, i les sensacions són molt bones com a llit, esperem que sí, sí.
Doncs Eloi Mitjans, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta, que sàpigues i ho pots comentar qui vulguis, que en aquest programa Ràdio Estel, doncs, si podem cada dia, doncs parlarem una mica d'hoquei patins, una competició molt de casa nostra i que, malauradament, no molts mitjans doncs parlen d'ella dia a dia.
Doncs a veure si fem el hockey una miqueta més gran de l'hoquei.
I tant que sí, és un esport molt de casa nostra i s'ho mereix. Gràcies, Eloi, que vagi bé la temporada i dissabte que guanyi el millor davant de l'Igualada, eh? Aquí sí que no ens podem mullar.
Vale.
Molt bé, gràcies. Seguim amb més coses aquí al Zona Mixta. És temps de parlar d'una mica de bàsquet. Busquem a l'Òscar Merino i anem.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Bàsquet al dia.
2:37 minuts. Si l'Òscar Meri no estava content la setmana passada perquè arrencava la Lliga ACB, ara que arrenca l'Eurolliga, doncs no sé com estarà. A veure quina cara fa. Bé, no ha canviat gaire.
Tan content, amic Dani, que tu.
Sí? Igual?
Sí, per què no?
Sí, jo crec que sí. A més, avui, jornada d'aquestes que t'agraden, no? Oberta als mitjans per entrevistar els grans protagonistes, en aquest cas del Barça de bàsquet.
He de dir que és una mica bogeria, eh? Ja que, sí. Si m'ho permets, eh?
T'estressa una mica, no?
És una mica bastant bogeria, perquè són com nosaltres, com taurons, olorant la sang, que serien els jugadors...
Aquell exagerat.
Tots asseguts, i és com... Vull dir, tampoc cal, no? Tampoc cal tenir 10 jugadors totalment disponibles per parlar amb tu.
Se li diu Media Day, dia de mitjans...
Ni tant tot ni tampoc.
I els periodistes doncs poden entrevistar el jugador que vulguin, l'entrenador, en qualsevol moment. Durant quanta estona és això?
Mitja hora.
Mitja horeta.
De 11:15 a 11 del matí i a les 11...
I el cap de premsa de bàsquet, el Carles Cascante, que fa...
Amb el cronòmetre a la mà.
Toca el xiulet, no? Toca el xiulet inicial.
I a les 11...
30 minuts i...
Nois... Cap a la sala de premsa.
Doncs demà tenim debut, a més el Palau Blaugrana, el Barça de bàsquet, davant d'un clàssic d'aquesta competició, un partisan de Belgrat, que a veure aquest any doncs, de què són capaços aquest equip balcànic, que sempre porta jugadors joves, no? un gran planter, i s'ha d'anar en compte. No?
Jugadors joves, amb l'experiència, això sí, que ja acumulen d'anteriors temporades, de jugar ja junts, que sí. Es coneixen prou, i cada any doncs, amb més experiències, el que destacava, per exemple, Xavi Pascual en sala de premsa, i el tècnic del Barça, doncs, que parla de la importància d'aquesta competició, i sobretot de començar amb victòria.
Arrenquem aquesta Eurolliga amb moltíssima il·lusió, amb un grup que sabem que és força complicat, en un partit contra Partizan, un equip sempre jove, sempre amb talent, sempre amb capacitat de sorprendre. Un partit que per nosaltres és molt important, arrencar la competició amb victòria és molt important. Sempre començar una competició sempre té quelcom especial, fer-ho a casa també ho té, i esperem fer un bon partit i treure aquesta victòria endavant.
Doncs el primer partit demà al Palau a les 9 del vespre contra el Partizan, en aquest grup A, on també trobem el CSKA de Moscou, un grup potser el més complicat de tots, per ser el començament, com dic, amb el CSKA de Moscou, que ve de derrotar els Timberwolves de la NBA a domicili amb una nova estrella com és l'escorta Vitali Fritzon, i també que dirà el Fenerbahçe, l'equip turc amb Zeljko Obradovic, que torna a una banqueta amb un equipàs que han fet, se'ls han gastat els calerons aquest estiu, de quina manera, amb Makalep, Nemedja Jelica o Bojan Bogdanovic. Wow. I aquests equips també d'aquest mateix grup hem d'afegir el Partizan, com dèiem, juga demà contra el Barça al Palau, el Nanterre francès i el Budevilnik ucranià. Aquests dos darrers equips, doncs, òbviament, d'un nivell inferior a la resta, però déu-n'hi-do el grup que li toca al Barça en aquesta primera fase de l'Eurolliga, i l'objectiu, òbviament, com diu Joan Carles Navarro, aconseguir aquest any l'Eurolliga.
L'objectiu és arribar a Final Four i intentar guanyar-la. Això és l'objectiu que sempre té un club com el Barça. Queda molt, s'ha d'arribar doncs, molt bé als moments clau, això és importantíssim, però l'objectiu és guanyar coses.
Doncs l'objectiu està a la Final Four i, òbviament, guanyar-la. Ràpidament, recordem, avui a les 9 del vespre a Barça... Perdó, demà a les 9 del vespre a Barça Partizan, i a 9:15 Laboral Kutxa Maccabi, i per divendres el partit Olympiacos Unicaja a les 6 de la tarda, i el Žalgiris Kaunas Real Madrid.
Doncs, Òscar, si et sembla, demà fem una mica de tertúlia de bàsquet i posem fil a l'agulla a aquest inici de l'Eurolliga, i parlem amb gent experta sobre la matèria com tu de què en pensen d'aquesta competició.
Perfecte.
Avui bàsquet al dia, eh?
A dos quarts de nou.
Us esperem. Fins ara.
Barça, Espanyol, Madrid, poliesportiu, seccions especialitzades, un toc d'humor, tertúlia i molts ingredients més a Zona Mixta. De 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, tens una cita a Ràdio Estel. Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Bienvenido a
LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Planeta Aigua, amb Agustí González.
Dues i 43 minuts, l'Agustí González, que avui m'ha deixat ben solet aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Agustí, com estàs?
T'he deixat, Dani, però tornaré aviat, eh?
Per què em fas això?
Bueno, mira, coses, compromisos, la vida, la vida.
Bueno. L'important és que estiguis aquí un dia i més tant. Al Planeta Aigua, com cada dimecres, i amb moltes coses, eh? Avui tenim natació, tenim waterpolo, comencem per la Copa del Món a Moscou, perquè han passat coses importants de nedadores de casa nostra, no?
Sí, la Melanie i la Mireia Belmonte doncs, segueixen demostrant que el nivell de la natació, a nivell femení, a nivell mundial de la selecció espanyola, està molt i molt alt, i això ho demostren la gran quantitat de medalles que han guanyat. La Melanie, per exemple, va guanyar l'or als 400 lliures amb un temps de 4.01 i també es va adjudicar el bronze als 200 lliures. I la Mireia Belmonte va fer una demostració de poder i va guanyar 4 medalles i 3 d'elles les va guanyar en un lapse de temps d'1 hora i 20 minuts, cosa que crec que té un mèrit increïble.
Uau, quantes més competicions juntes disputar la Mireia, millor se li donen les coses, eh? Déu-n'hi-do. Físicament és un portent, la veritat, la nedadora
catalana. Ha demostrat que està a un altre nivell. Va guanyar l'or als 800, la plata als 400, darrere la Melanie, bronze en 400 estils i bronze també als 200 papallona. Uh-huh. Déu-n'hi-do, realment increïble.
Parlem de més cosetes, parlàvem de la Radical Swim la setmana passada, aquesta travessia d'aigües obertes entre les poblacions de Calella de Palafrugell i Llafranc, i vaja, èxit de participació, i els vencedors, els del teu club, en aquest cas del Sant Andreu, van estar a tocar del triomf, no, alguns?
Van estar a tocar 1.000 nedadors que van anar a aquesta Radical Swim, i guanyadors van ser el Joan Casanovas en categoria masculina i la Clàudia Dasca, del Club Natació Sabadell.
Una Clàudia Dasca que ens escolta ara mateix aquí a la sintonia de Ràdio Estel, al Zona Mixta, en aquesta secció Planeta Aigua. Com estem, Clàudia? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Molt bé, no? Quina temporada, aquest 2013, sensacional. En piscina, en aigües obertes, els jocs del Mediterrani, la veritat és que de traca, no?
Doncs sí, la veritat, molt contenta, tal com dius tu, per poder participar als Jocs de Mediterrani i guanyar les 4 medalles que vaig guanyar. I després, pues, al començar la nova temporada, al setembre vam començar, també vaig guanyar una travessia de Banyoles i ara acabar aquí ara amb la Radical, guanyant també, i la veritat és que molt contenta.
Però com nosaltres, que jo potser el món de l'aigua no el conec tant, com és que una nedadora tan jove com tu també se't donen tan bé les travessies? Jo pensava que al fons, en aquest cas la prova que vas fer el cap de setmana era de 7 quilòmetres, pensava que al fons era per nedadores més experimentades, i veig que no, perquè a banda del teu triomf, la majoria de guanyadors són molt joves.
Sí, la veritat que, bueno, en el podi vam estar, tant en el masculí com femení, eren nedadors de piscina, no?
Sí.
Perquè pensa que els nostres entrenaments, sobretot els fondistes,
que som els que nedem proves més llargues, 800 i 1.500,
sí.
Acostumem a fer entrenaments de 8.000, 10.000 metres.
Val.
Llavors ens suposa un esforç d'unes 2 hores i mitja, 3, estar entrenant diàriament a l'aigua.
Mm-hmm.
Sí, que per aquest tema estem acostumats a fer bastants quilòmetres.
Mm-hmm. Però també canvia, no?, el que és nedar en piscina a fer-ho a,
sí,
a mar obert.
Sí, canvia molt, sí, canvia molt tant pel medi, perquè vulguis anar a nedar al mar és molt, molt més diferent, vull dir, les sensacions són... molt, canviant molt i els ritmes no són els mateixos, vull dir, a la piscina tens un crono, tens una distància on has de donar el viratge i ja no pots seguir més endavant, no? I en el mar és tot seguit sense parar.
Mm-hmm.
Però jo crec que és com un entrenament complementari i de moment ens està anant molt bé.
I què t'agrada més a tu, Clàudia? Què t'agrada més?
Bueno, jo vaig començar en piscina i m'agrada molt la piscina, no? Però crec que les travessies també formen part de... d'aquest entrenament per després preparar competicions importants, però jo les travessies les trobo divertides, no? Vaig allà a passar-m'ho bé, disfrutar de la cursa i sobretot a l'acabar comentar amb tots els companys que te l'hem sentit i més que res les sensacions, no? Perquè són completament diferents a lo que acostumem a fer.
Agustí, que t'he tallat abans, perdona.
Sí, sí, li volia preguntar a la Clàudia que quins objectius té per aquesta temporada 2013-2014 a nivell personal.
Bueno, a nivell esportiu, l'agost del 2014 hi ha l'europeu a Berlín, absolut, uh-huh. I bàsicament treballem per aquest objectiu, no? Amb aquesta competició... i n'hi ha una sèrie de nedadors que prèviament hauran estat seleccionats en una competició que nosaltres li diem a l'Open, que és com un campionat d'Espanya que pot venir gent de tot, o sigui, d'arreu del món, no? Però bàsicament allà s'han de fer unes marques mínimes que normalment són a mitjans de març, principis d'abril, depèn de la temporada, i allà és on s'han de fer les marques que decidiran qui va o no al campionat d'Europa absolut.
Molt bé. I, Claudio, una coseta. Aquesta actuació de la Melanie i de la Mireia Belmonte, quina opinió et mereix a tu?
Bueno, la veritat que sorpresa, no? Com tothom va explicar tant als mitjans de comunicació com a les xarxes socials. La veritat que van començar la temporada al setembre, vull dir que no porten ni 2 mesos, no?, de preparació i ja estan fent aquests resultats. Jo la veritat que me n'alegro molt, són companyes de l'equip nacional... Vull dir que a través d'aquí les felicito i a seguir treballant, no? Perquè jo crec que són les, uh-huh. podríem dir, les millors 2 nedadores que tenim ara per ara a Espanya en el món de la natació, jo crec.
Però que no s'adormin, no, Clàudia? Perquè com s'adormin la Melanie i la Mireia, tu estaràs allà, eh?
Ja, bueno, clar. Això és el que no pot passar, no? Jo crec que ara això els ha de donar ganes de seguir treballant i de veure que el seu entrenament els està funcionant i que la manera de fer i d'entrenar cada dia pues, els està donant el seu resultat, no? Mm-hmm. I res, seguir treballant, però això, que no relaxin, perquè el nivell de la natació cada vegada va pujant més i ho vam poder veure al Mundial de Barcelona, no? Es van batre bastants rècords del món, molts rècords dels campionats, vull dir... Va ser un campionat amb molt nivell.
Mm-hmm. Clàudia, un plaer que ens hagis acompanyat aquí al Zona Mixta per parlar de travessies, per parlar de natació. Et seguirem perquè una esportista que amb 18 anys ha estat olímpica em sembla que està cridada a fer grans coses en el món de la natació. Un plaer, haver parlat
vale.
amb tu.
Moltes gràcies a tots.
Que vagi molt bé, Clàudia.
Vale.
Adéu.
Espectacular, eh? Aquesta esportista, Agustí, a qui li agradi el món de la natació, que se l'apunti a l'agenda, que en seguirem parlant.
Donarà que parlar perquè ja porta una bona trajectòria i aquest any i més endavant segur que ho fa molt i molt bé.
Anem per feina, tens un minut, waterpolo.
Waterpolo, Supercopa d'Espanya, sense sorpreses, van guanyar l'Atlètic Barceloneta en categoria masculina i el Sabadell en categoria femenina. MVPs, Marc Minguell, el qual vam entrevistar la setmana passada, aquí al Zona Mixta, i Maica García, de la boia del Sabadell, que va aconseguir 4 gols.
I aquest cap de setmana comença la Lliga, no tenim temps de repassar els emparellaments,
sí,
si et sembla.
Sí, rapidet.
Ràpid, va, ràpid.
Masculina. Digue'm.
Que sí, que tiris.
Ah, vale. Tenim Barceloneta-Terrassa, Concepción, un equip madrileny que ha pujat enguany contra el Sant Andreu, Catalunya-Barcelona, Mediterrani-Waterpolo-Navarra, Mataró-Quadis contra l'Helios de Saragossa i el Sabadell contra el Canoe. I en categoria femenina tenim el Sabadell contra el Madrid-Moscardó, l'Hospitalet, que també ha pujat aquest any contra la Latina de Madrid, el Waterpolo 98-02 de Zaragoza contra el Mediterrani, l'Escola de Waterpolo de Zaragoza contra el Dos Hermanes, el Terrassa contra el Rubí, un altre equip que també debuta a Divisió d'Honor, i el Mataró La Sirena contra el Club Natació Sant Andreu.
Gràcies, cap de setmana. Gràcies, Agustí. La setmana que ve t'espero aquí, que això de parlar per telèfon no hi ha tanta química,
vale,
és difícil.
Doncs prenc nota.
No, si ho hem de fer per telèfon, ho farem per telèfon. Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Vale, vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Postsport, amb Benja Villegas.
2:53, Benja Villegas, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb tu, com sempre.
Avui, si per mi fos, jo em quedava amb aquesta sintonia de fons, perquè... avui farem soroll, al Popsport.
Sí, venim a trencar algun mite, saps? Perquè, jo què sé, pel·lis com la de El dia de la bèstia d'Àlex de la Iglesia, no? Ens mostrava a heavies... birreros, gordos i com molt lluny de l'esport.
És el que són.
No, home, no. I llavors venim a portar tres exemples de clàssics heavy metal i molt a prop de l'esport. Anem a fer un top 3 d'aquests.
Bueno, anem a fer-lo. A veure, que soni el primer.
Vamos.
Jo no tinc ni idea del que està sonant ara mateix.
Aquí la gent com jo, que hem sigut allà uns heavies, o els que segueixen sent heavies, evidentment, a mi em segueix agradant el heavy metal, però ja he deixat de banda la xupa i les grenyes, sí. Reconeixeran l'Alice Cooper. Mm. Alice Cooper, estem parlant d'un grup que sorgeix a mitjans dels 60 a Arizona i que porta pràcticament 50 anys fent música. Ell en solitari s'ha convertit en una icona del hard rock, del heavy metal. Uh-huh. És com un avi de tot això, ha fet pel·lícules, és un gran icona, Alice Cooper, i en aquest cas, a més de músic, és un grandíssim jugador de golf. No, crec, si no m'equivoco...
De golf?
Sí, absolutament. Suposo que el golf...
Això sí que és antagònic, també.
Sí, és curiós, oi? Però no és l'únic. He trobat que guitarristes de heavy metal, com l'Eddie Van Halen, també són molt aficionats al golf. De fet, s'hauria de dir que el golf, al cap i a la fi, és un esport que arriba molt a la gent d'un poder adquisitiu alt, i al cap i a la fi, les estrelles del rock, en un moment donat, poden ser gent de poder adquisitiu altíssim, no? Sí. I en aquest cas, l'Alice Cooper ha escrit llibres relacionats amb el golf, crec que té un camp de golf propi, ha inaugurat camps de golf, i el tio acostuma a jugar amb gent de la talla de Tiger Woods, vull dir que no estem parlant d'un golfista qualsevol.
Ostres.
I això, Alice Cooper, jugador de golf, què et sembla? Grenyes, heavy metal i...
Em quedo a quadres. I el meu pare, que li agrada el golf, jo crec que també ara estarà...
al·lucinant.
Al·lucinant una mica.
Anem al següent, que és un dels més interessants.
Vinga. T'haig de dir que aquest so metàl·lic ja sona una mica
i
més.
I tant. Aquest ja és una mica més proper a nosaltres, no? Jo crec que tots hem fotut algun cop de cap amb Metallica, els baretos i tal. Jo, de fet, he sigut molt, molt fan de Metallica, els he vist diverses vegades en directe. I de fet, la relació de Metallica amb l'esport és molt curiosa perquè és clau en tot això, no? Uh-huh. El bateria de Metallica, Lars Ulrich, que és un personatge que va néixer el 63 a Dinamarca.
Podria ser una mica l'icona dels Metallica, no?
És el gran cervell, segurament, sí, no? És com l'ànima, a part del cantant, que òbviament és com el frontman i tal, sí. Lars Ulrich és com és Metallica, no?
Sí.
Bé, doncs ell neix a una família de classe mitjana alta, danesa, on el seu pare, que es diu Torben Ulrich, és un jugador professional de tennis amb una trajectòria llarga, no a l'elit, però sí molt interessant, i que viu del tennis, realment, no? Val a dir que la raqueta, curiosament, és algo que molts hem utilitzat per simular una guitarra alguna vegada.
Sí.
Vull dir que la relació tennis-música és molt curiosa, no? Bé, doncs el Lars, a part d'utilitzar-la per imitar una guitarra, el tio era un tennista amb un... un prodigi a la seva joventut. De fet, els seus pares cuiden molt la seva carrera com a tenista jove i es traslladen des de Dinamarca a Los Angeles perquè ell pugui anar a una escola que hi ha a L.A. molt, molt important sobre...
No serà la del Nick Bolitieri. Doncs
pues no t'estranyi, no tinc aquesta edat, però és, en teoria és una de les més prestigioses.
És una Tagassi, és una de les germanes Williams...
Doncs pues no ho dubtis.
Pot ser-ho.
Ell era un, això, fan de Guillermo Vila, sabés? És el seu referent com a tenista. I és a Los Angeles, en els anys 80, on ell descobreix que potser hi ha una altra cosa que li tira més, no? El seu pare també és molt fan del rock and roll, el va portar a un concert de Deep Purple quan era molt petit.
Val.
I també, diguem que tota la part musical també li potencia molt el seu pare. I el tio arriba un moment en què deixa aparcada la raqueta, tot i tenir un futur molt prometedor com a tenista professional, i es passa al rock and roll, organitza un grup que es diu Metallica, la resta no cal explicar-ho.
No s'ha equivocat gaire.
Sí que és molt interessant veure fotos a internet de Lars Ulrich, el bateria de Metallica, amb un dels seus millors amics, que es diu John McEnroe, no sé si li sonarà als oients.
Jo crec que algú li deu sonar.
Que, curiosament, val a dir, i és molt interessant, que el John McEnroe és un guitarrista esquerrà boníssim,
sí,
de blues, que ha tocat molt amb els Dire Straits, i es fan unes jornades de rock i tennis on s'acostuma a veure el bateria de Metallica John McEnroe fent parelles de dobles de tennis i després tocant junts.
Doncs a veure si ve aquesta gira per aquí, per Catalunya.
És molt interessant. Anem a per l'última icona del heavy metal.
Aquest ja és un temasso i un clàssic.
Exacte. Aquí ja és reconeixible la guitarra de l'Angus Young, AC/DC, els australians... He triat aquesta cançó, que és de la banda sonora d'una pel·li que a mi m'agrada molt, que es diu L'Último Gran Héroe, que és Big Gun, i el seu cantant, el Brian Johnson, l'actual, el que va substituir el Bon Scott, el primer cantant d'AC/DC, fa uns dies, aquest octubre, al circuit de Jerez, va estar participant a la prova del Master Series, que és un event on la gent condueix cotxes clàssics. I és un, bueno, Brian Johnson és un fanàtic de l'automobilisme, és un tio que és bastant gran, té més de 60 anys i té un petit equip de més 50 que ell li diu, perquè són tots bastant puretis, i el tio ha corregut pues, carreres com les 24 hores de Daytona i a Jerez, per exemple, va pilotar que li diu la Caja de Jabón, que és un Mini Cooper S, que és un vehicle dels 60 i que és un clàssic. Vull dir... coses curioses, no? Aquest heavy metal que suposa segurament amb els litres d'alcohol no hauria de conduir mai, és un expert conductor a les Master Series.
No m'hagués imaginat mai que tingués tanta relació al món de l'esport i al món del heavy.
I segur que ens deixem molts, i molts fans del heavy ens corregirien i ens dirien que hi ha coses més espectaculars. Però bueno, aquestes ens semblaven prou significatives.
La mostra és fantàstica, Benja. Això de la ràdio cada dia ho fas més bé. Jo crec que d'aquí dos dies et poses tu aquí i parles tu i fas la zona mixta, que ho portes molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a tu per convidar-me. Deixem la gent amb una mica CC, no?
Una mica CC, va, 10 segons. Demà Vamos. Més.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Són